Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu del Pont de la Constitució. Bé, bon per aquells que el dilluns no hagin d'anar a treballar. Finalment, el Priorat tindrà la seva carta del paisatge. Va ser una de les primeres comarques en iniciar el procés i, amb tot, l'Alt Penedès ja té aprovada la seva. La redacció d'aquest document no és cap cursa, però no es pot negar que amb el pas del temps, tot el procés arranca de l'any 2000, la carta del paisatge de la nostra comarca, que s'havia de convertir en una eina per evitar l'ús i abús del paisatge, s'ha anat descafeïnant amb el pas dels anys. Alguns encara recordem una de les primeres jornades del paisatge organitzada per la Plataforma en Defensa del Paisatge, en què s'anunciava que l'any següent ja tindríem la carta amb una part de diagnosi i una altra part normativa, on diria què es pot i sobretot què no es podria fer amb el paisatge. Va passar un any i la part normativa es va convertir en un document d'intencions. Finalment, la part normativa només afectarà a aquells que s'adhereixin al document en el que prèviament hauran fixat els compromisos que desitgin. En resum, els anys li han tret la força legal que se li volia donar en un inici. El 2010 tindrem, doncs, la carta del paisatge, una carta amb menys deures que els que apuntava just al moment de néixer. La setmana ens ha deixat més titulars. El mes de novembre copia les dades de l'atur de l'octubre. 11 persones més es troben sense feina al Priorat. La dada, el número en si, no és preocupant, però sí que ho és la tendència. La vinícola del Priorat, la cooperativa de cooperatives de la nostra comarca, suma un nou premi al seu palmarès. El darrer, però, no és pel seu vi, sinó per l'oli. Convergència i Unió critica els pressupostos que la Generalitat pensa destinar a la demarcació de Tarragona l'any 2010. Xavier Sabater, delegat del govern a la nostra demarcació, acusa els convergents de no saber llegir els números. I Escala d'Ai acull la primera festa del vin blanc, un vi dolç típic de la zona. Una iniciativa que s'emmarca en el seguit de festes que la denominació d'origen qualificada Priorat vol potenciar en els municipis del seu territori. El Priorat disposarà de carta del paisatge l'estiu del 2010. Dilluns es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat per la redacció final del document. La redacció de la Carta del Paisatge va iniciar-se l'any 2000 amb la intenció d'establir uns criteris comuns entre els ajuntaments, el Consell Comarcal i les entitats del territori per protegir els paisatges de la nostra comarca. Després de diverses rebaixes en les intencions i retards administratius, la carta podria estar acabada el proper estiu. Així ho anunciava Josep Antoni Robles, president del Consell Comarcal.
I les possibles normes que algú pensava que podrien incorporar-se amb aquesta carta del paisatge, ja estan, les normes estan posades als POMs i als ajuntaments. No, la carta del paisatge el que pretén ara és recollir unes necessitats, unes inquietuds i unes normatives, per què no, de la comarca, on entre tots les puguem donar a terme, però d'acord. Si no estem d'acord, doncs, bueno, respectarem i veurem com arribem a un document final, que la previsió és que estigui cap a l'estiu, aproximadament l'estiu d'aquest any que ve, redactat.
L'acte de signatura va comptar amb la presència del director general d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat, Joan Ganyet, que va instar a les administracions locals i a les entitats a subscriure el document definitiu.
Estem en condicions ara per fer un pas endavant en la bona direcció. Vosaltres teniu la sort d'haver començat aquest procés ja fa 8 anys. Ara l'acabarem. I l'acabarem bé. La mateixa crida que us feia el president us la faig jo des de la Generalitat. Considereu, si us plau, que teniu una oportunitat d'or davant els vostres ulls. El territori està ja estudiat, no us ho faran tot des de fora. És essencial que vosaltres agafeu la vostra part de responsabilitat.
Des de la Plataforma en Defensa del Paisatge del Priorat consideren que les valoracions del director general d'Arquitectura ocultaven el fet que si la Carta del Paisatge del Priorat ha tardat tant a tancar-se, ha estat precisament per culpa de la Generalitat. Roger Pasqual és portaveu de la Plataforma.
No podem estar, si no, satisfets, perquè finalment l'administració de la Generalitat s'impliqui a donar suport econòmic a la redacció del document doncs, normatiu, diguem-ne com vulguem, de la Carta del Paisatge del Priorat, que estava encallat precisament en els despatxos de la pròpia administració de la Generalitat, però el senyor director general, el senyor Ganyet, que no ens digui ara doncs, que l'administració ha estat al costat nostre i està al costat nostre perquè, de fet, la Carta del Paisatge ha sigut una iniciativa dels prioratins, s'ha fet un gran esforç dins de la societat, entre els poders locals i polítics, i s'ha arribat a un acord que ja s'ha començat a treballar, és a dir, que tot això no ve pas del departament, que més aviat, doncs, durant tot aquest temps, ha posat pals a les rodes.
Per contra, Pasqual recorda el suport que l'Observatori del Paisatge ha ofert en tot el procés de la redacció de la Carta Prioratina. L'atur va tornar a augmentar a la nostra comarca el passat mes de novembre. Dijous es van fer públiques les dades del Departament de Treball i per segon mes consecutiu, 11 persones es troben sense feina als municipis del Priorat. En total, sumen 424 persones. Amb aquesta xifra es manté la tendència a l'alça, ja que el novembre de l'any 2008, un any abans, hi havia 314 persones. I si anem encara un any més enrere, l'any 2007, la xifra es situava en 233. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, el nombre de persones aturades ha augmentat en més de 1.400. Barcelona amb 7.000 i Girona amb 2.500, superen, doncs, la xifra de la nostra demarcació. En total, a Catalunya l'atur ha augmentat en 11.800 persones. I sense deixar el món laboral, hem d'afegir que ahir a la tarda es va celebrar a l'oficina jove del Priorat el taller Com buscar feina i no morir en l'intent. L'objectiu d'aquest taller, tal com explica Sílvia Argilés, tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal, és donar consells per tal d'accedir al mercat laboral.
Gestiono la borsa de treball al Consell i hi ha moltes persones que venen perquè no tenen possibilitat de fer el currículum a casa o no saben com presentar el currículum a les empreses o no saben quines eines n'hi ha per fer-ho. Aleshores ens vam plantejar amb la Núria Borja, la directora de l'Oficina de Joventut del Priorat, de fer una espècie de jornada o de taller explicant quina és la manera de poder fer correctament un currículum, com realitzar una carta de presentació i una entrevista. La part de l'entrevista hem quedat que faríem un taller en el qual els participants del taller puguin fer un faria d'entrevistat i l'altre d'entrevistador i mirar doncs, bueno, els punts positius i els punts negatius de les entrevistes i com desenvolupar-les. Amb la jornada d'avui doncs, explicarien com es fa un currículum, com es fa una carta de presentació, les eines que podem utilitzar, les debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces que tenim a la comarca per treballar i a més, poder explicar a on puc anar per presentar els nostres currículums, quines eines n'hi ha, des de les eines que facilita el SOC amb la feina activa, com altres eines que podem trobar a internet com InfoJobs o InfoFeina, que són pàgines on podem introduir el nostre currículum i aleshores doncs, treballar amb ell i que ens arribin ofertes de feina.
Davant l'actual situació econòmica, li vam demanar a la tècnica del Consell quines oportunitats de treball hi ha al Priorat.
Ara com ara la cosa no està gaire bé, com tots sabem, però el que hem de pensar és que hi ha oportunitats en feines noves, no? Dirigides, per exemple, al medi ambient, al turisme. Podem començar a mirar cap a aquests aspectes i, si no, doncs, entre tots, tant polítics com tècnics com persones, mirar a veure quines possibilitats tenim i quines realitats tenim.
La vinícola del Priorat, la cooperativa que agrupa les cooperatives de Gratallops, el Lloà, la Vilella Alta i la Vilella Baixa, aconsegueix un nou reconeixement, l'últim, pel seu oli. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Siurana ha distingit la cooperativa prioratina. Joaquim Sabater, gerent de la cooperativa, considera que aquest nou premi reconeix la tasca de la cooperativa i de l'Associació d'Olicultors del Priorat.
Estic molt agraït d'aquest premi perquè és una mica un reconeixement d'una trajectòria que portem els últims anys i és la lluita per aconseguir un oli de qualitat, no? Ja fa temps que al Priorat ens vam agrupar tots els molins al voltant de l'Associació d'Olicultors del Priorat i es va fer un treball conjunt amb l'IRTA amb el qual ens assessora amb tot el funcionament dels molins, no? Tota aquesta feina ha tingut els seus fruits de diferents premis i ara en aquest moment aquesta distinció, que agraïm moltíssim i que pensem seguir treballant pel tema de la qualitat de l'oli, que pensem que és fonamental. No?
La DOP Siurana va entregar el premi durant la 18a edició de la Nit del Comerç i Turisme de Reus, celebrada el passat cap de setmana. Per cert, que aquesta mateixa setmana aquesta cooperativa de segon grau ha obert una agrobotiga al Mercat Central de la capital del Baix Camp. Aprofitant la benentesa, vam preguntar-li al gerent de la vinícola del Priorat quina és l'estratègia que aquesta cooperativa té davant la situació econòmica, l'actual situació econòmica. Escoltem altra vegada Joaquim Sabater.
Nosaltres estem, com tota la societat, vivint aquesta crisi econòmica, no? Però tot i així pensem que ens defensem perquè estem amb un nivell de preus molt competitiu i això ens ajuda més que potser altres empreses, no? I jo diria que ha sigut un any difícil, però ja puc dir en aquests moments que l'hem superat i que ara el 2010 doncs, lluitarem encara més per superar-lo també. No?
Afegim en format breu dos qüestions més relatives al món vitivinícola. Una delegació de periodistes xinesos ha visitat aquesta setmana els cellers cooperatius de la nostra demarcació i en concret dos cellers del Priorat. Es tracta del de Capçanes i l'agrícola Falset Marçà. S'ha tractat d'una visita organitzada per Prodec, l'empresa pública promotora d'exportacions catalanes, i s'emmarca dins del Pla Xina per tal de facilitar la penetració en aquest mercat del sector alimentari català. També us hem d'explicar que, tot i que queda fora del nostre territori, no podem deixar de comentar la iniciativa de la Banca Marx de crear un fons d'inversió especialitzat en el vi. Es tracta d'un fons de renta variable que permet invertir en una selecció d'algunes companyies relacionades amb la cadena de valor del vi, com ara grans cellers i marques internacionals o empreses relacionades amb la fabricació d'ampolles, entre d'altres. Els pressupostos de la Generalitat, els pressupostos que la Generalitat destinarà a Tarragona l'any vinent, s'han convertit en motiu de picabaralla política. Ens expliquem. Convergència i Unió xifra en 756 milions els diners que el govern tripartit ha deixat d'invertir al Camp de Tarragona dins dels pressupostos de la Generalitat pel 2010. Els convergents afirmen que, tot i que el govern ha doblat el seu pressupost en 7 anys, el pes de la inversió per a les comarques del Camp s'ha reduït del 8,7 al 2003 al 4,8 al 2010. Aquestes dades els porta a afirmar que Tarragona és una de les zones més castigades pel tripartit en els pressupostos. Les crítiques de Ciu ja han rebut una resposta des de la delegació del govern al Camp. Un fet que sorprèn, no tant per les declaracions del delegat Xavier Sabater, sinó pel fet que, mentre d'altres vegades era des del partit del PSC o Esquerra, depenent de la qüestió, qui responia. Però, en aquest cas, repetim, es tracta d'una resposta des del govern. Xavier Sabater acusa Ciu de no saber llegir els números dels pressupostos. Escoltem-lo.
Els pressupostos de la Generalitat per al 2010 són uns pressupostos que, malgrat la crisi, continua a significar un augment. Per tant, no s'entén que els partits de l'oposició, singularment Convergència i Unió, acusin els pressupostos de centralistes i de minvar, quan en el període darrer del govern de progrés de les dues legislatures han significat un augment molt substancial respecte del que venien sent els pressupostos dels últims governs Pujol. Per últim, no deixa de ser irònic i curiós que, acusant uns pressupostos descentralistes, Convergència i Unió enviï un diputat de Barcelona a criticar els pressupostos del Camp. Aquí sembla com si els diputats de Convergència i Unió no existissin i haguessin de venir de Barcelona, però en fi, el que cal significar un cop més és aquest augment, que es demostra amb xifres i que sembla que els diputats de l'oposició no volen llegir-se bé o no en saben.
Del fet divers, destaquem que, segons informen els cossos dels Mossos d'Esquadra, dos joves de la capital del Priorat, un dels quals és menor d'edat, estan imputats com a presumptes autors d'un delicte de robatori, furt i ús d'un vehicle sense intimidació. El passat dimarts van declarar a la comissaria de la capital del Priorat i ara resten a l'espera de la citació judicial. Els fets van succeir el passat dissabte quan un veí de Falset va donar-se que li havien pres les claus del seu vehicle en el transcurs d'una festa celebrada al pavelló poliesportiu. Posteriorment no va localitzar el vehicle on l'havia aparcat, pel que va fer la denúncia pertinent. Els presumptes autors del robatori del vehicle van patir un accident de trànsit a la carretera de Bellmunt. Com a resultat de l'accident, van ser hospitalitzats. Va ser al centre sanitari on agents del cos policial van realitzar una detenció tècnica. 10 centres d'educació infantil i primària del Priorat van rebre ahir l'Estrella Verda, que els acredita com els col·legis que tenen com a objectiu ambientalitzar-se, promoure la participació i implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn. El primer pas que ha de fer el centre per optar aquest reconeixement és realitzar la seva diagnosi ambiental, que permetrà conèixer el seu punt de partida en aquest procés d'ambientalització. A continuació, el centre ha de redactar el seu pla de cohesió ambiental, document que defineix els trets ambientals del centre i on ha de quedar especificades, on han de quedar, volíem dir, especificades les diferents línies d'actuació que el centre haurà d'anar desenvolupant. La valoració favorable de la feina realitzada pel centre condueix a l'atorgament del distintiu d'Escola Verda. Aquest distintiu té una vigència de 2 anys. I en aquests moments el municipi d'Escala d'Ei acull la primera festa del vin blanc del municipi. La festa servirà per presentar aquest vi dolç de producció artesana i que s'ha mantingut en algun celler de la zona d'una manera gairebé secreta. A part dels cellers de la Morera del Montsant i Escala d'Ei, que oferiran tastos d'aquest vin blanc, el local social d'Escala d'Ei acollirà els estands de les agrobotives de la zona, també un estand del Parc Natural de la Serra del Montsant i el del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat. Fa una estona hem parlat amb Ricard Passanau, que és regidor de l'Ajuntament de la Morera del Montsant.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Priorat doncs, té interès en que tots els pobles del Priorat facin una festeta per al voltant del vi. I cadascú, doncs, no sé, ja sabeu que s'ha fet el tas de Porrera, també el de Torroja, el de Gratallops, i segurament pròximament es farà el del Lloar, doncs la Morera també s'ha apuntat amb aquest tema. Però hem buscat un, diríem, com algo significatiu o diferenciatiu, i això és la festa del vin blanc. El vin blanc és un vi que tradicionalment es feia aquí en aquestes cases, a la casa, o s'ho feia el mateix propietari, i és realment el que és agafar, seleccionar un raïm, garnatxa si pot ser, força dolça i força madura, i tractar-lo com si fessis una vinificació en blanc. Vull dir, deixar-lo bullir una miqueta i amb un recipient petit i anar molt controlant, de manera que aguanti molt la dolçor. Com que és un grau bastant elevat de sucre, doncs aquest dolç es va mantenint, i va sortir com un vi rosat, bueno, molt, que el gust és molt agradable. La gent se'l prenia sobretot per castanyes i per panellets i després també fins Nadal i també a l'hora d'esmorzar al dematí també se'l anaven prenent fins que s'acabava el carretell.
De l'àmbit cultural us expliquem que Sílvia Pérez Cruz ha guanyat el segon premi Miquel Martí Pol del certamen Terra i Cultura, impulsat pel cantant Lluís Llach i patrocinat pel celler Batllac. Sílvia Pérez s'ha imposat amb la cançó Covava l'ou de la mort blanca sobre un poema de Maria Mercè Marçal. Recordem que el premi, dotat amb 5.000 euros i una obra de l'escultor Josep Bofill, s'otorga a la millor poesia musicada en català i que vol reconèixer el talent dels cantautors i músics en la seva aproximació a la poesia catalana. I ja que parlem de premis culturals, no podem deixar de recordar que el passat cap de setmana l'escriptor falsetà Joan Ginemès Déu es va emportar el premi literari Pin i Soler amb la novel·la Els cavalls a la casa de Roses Suran, ambientada en la batalla de l'Ebre. Temps pels esports amb els titulars que porta Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu continua en ratxa descendent, podríem dir. El passat cap de setmana perdia aquí a casa el nou Domènec Aragonès per 1-2 front la Selva del Camp i ha acumulat 2 derrotes consecutives. Els falsetans visiten aquesta tarda el Baix Camp, al terreny de l'Hospitalet de l'Infant, un equip que ocupa hores d'ara la part baixa de la classificació. I en principi podria ser un bon partit per un inici de remuntada. El partit en si, a les 4:45 de la tarda d'aquest mateix dissabte, d'avui dissabte, al terreny de l'Hospitalet, entre l'Hospitalet i el Falset Esportiu. Ja canviant de grup i parlant del Falset Esportiu femení, parlem del futbol femení, d'una important victòria per 5-1 al passat cap de setmana del Falset Esportiu femení. Guanyaven per 5-1 a l'Escola de Baix de Futbol les falsetanes. El Falset Esportiu femení visita també aquesta tarda de dissabte a partir de les 5 de la tarda al Baix Camp, al terreny del CUE del Campionat Femení de Futbol 7 a la demarcació de Tarragona, al terreny del Dues Aigües. Dues Aigües Falset Esportiu per aquesta tarda de dissabte a partir de les 5 de la tarda. Tornant al futbol masculí, el Porrera Unió Esportiva perdia el passat cap de setmana per 1-0 a Montbrió i demà diumenge rep el seu camp d'esports a l'equip de la Selva del Camp B, un partit també propici pels porrerans de cara a guanyar aquest encontre i poder pujar llocs a la taula classificatòria. Del món del futbol sala, ressaltar el Pradell Futbol Sala, que va aconseguir una nova derrota el passat cap de setmana, perdia per 6-3 a la pista del Patxangueros del Forja i també acumula 4 derrotes consecutives al seu casiller. L'equip del Pradell Futbol Sala tenia que jugar aquesta en contra la pista del Vandellòs i Hospitalet de l'Infant aquesta tarda de dissabte, però el partit en principi ha quedat ajornat fins a noves dates. Mentre pel que respecta a la segona divisió provincial de futbol sala, el Cabassers Futbol Sala guanyava el passat cap de setmana per 2-5 al terreny del Fingas Legna B de Reus, una victòria que el continua fent que l'equip de la nostra comarca sigui líder de la segona divisió del món del futbol sala. L'equip del Cabassers aquest cap de setmana li toca visitar la pista de l'equip del Riudecanyes, un dels cuers d'aquesta segona divisió provincial de futbol sala. Parlarem també avui als esports a Ràdio Falset a les 2 del migdia amb Miquel Saperes, delegat del camp, al camp de Tarragona de la Federació Catalana de Bitlles Catalanes, on s'està disputant ja pel camp de Tarragona aquest segon campionat de bitlles catalanes, on hi prenen part equips de la nostra comarca, com dos equips de Bellmunt, un de la Vilella Baixa, Cornudella, Cabassers i Poboleda. En parlarem doncs amb el delegat al camp de Tarragona de la Federació Catalana de Bitlles a les 2 del migdia, a les 14 hores, als esports a Ràdio Falset. Tot això i més dintre d'una estona. Serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
Gràcies, Jordi. El temps ara amb Enric Massip.
La setmana que hem acabat ha estat caracteritzada per la seva variabilitat. Sistemes frontals han travessat les nostres comarques, han deixat algunes pluges, no molt importants, però sí que ha donat un aire de variabilitat a l'ambient i en canvis constants en la situació meteorològica. Els dies que venen, aquest llarg cap de setmana, es presenta bastant acceptable. Tan sols uns sistemes frontals podran passar ja el dilluns, amb molt poques conseqüències. I, en definitiva, els vents que han bufat de nord-oest moderats i algun moment de forts tindran de tendència a anar disminuint i gairebé a desaparèixer. En tot, doncs, la situació podem considerar-la bastant acceptable, sense gran activitat meteorològica i, en definitiva, un temps bastant apropiat per aquest llarg cap de setmana per desenvolupar activitats a l'aire lliure també. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1871, el riu Túria es desbordava degut a les intenses pluges i provocava inundacions a València.
Gràcies, Enric.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps tanquem aquest informatiu que ens ha acompanyat a l'edició, a la veu i al control tècnic Jordi Soldevila, qui també ens acompanyarà d'aquí una estona a l'hora del vermut, l'hora que repassem l'actualitat de Falset i comarca, però en un ambient de tertúlia. No s'ho perdin, no ens deixin. Que passin un bon cap de setmana, els que tinguin festa, doncs, a disfrutar, i la resta hi tornem a la ciutat dimecres amb els butlletins informatius. Gràcies, com sempre, per estar a l'altra banda. Adeu.